Radio Astel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Ja tenim a la caravana Leo Espluga, el nostre filòsof millennial de capçalera. Millennial, de fet, no, eh?
No, sóc Zeta, sóc Zeta jo.
Ets Zeta, ja,
eh? Sí, és horrible, això, eh?
Escolta'm, que ara ho veia, què bevies? Què és, un suc
Mira, una cosa que em prenc, que porta gingebre. Per intentar remuntar una mica això, però no hi ha manera, eh?
I el cap de setmana ve, no?
Sí, bastant bé, la veritat.
Val. Estudiant, no?, entre llibres de filosofia i llibres de filosofia. Va, què ens portes avui? Ens portes avui un nom propi, del qual em parles...
Molt.
Molt sovint.
Sí, sóc una mica pesadet, eh? Però bueno, mira, no passa res.
Maria Zambrano.
Maria Zambrano, correcte.
Qui és Maria Zambrano?
Qui és? A veure, és una...
No? Gent que no sabem de filosofia, no?
És una dona, filòsofa, pensadora, del segle XX, espanyola, bueno, i bàsicament és la meva autora preferida, amb diferència, a més.
Per què?
Per què? És una bona pregunta, potser, perquè és especial, és molt especial. O sigui, Zambrano té... Per mi és dels textos més únics que es poden llegir. Jo és la cosa més única que he llegit mai.
Val. Què destaquem de Maria Zambrano, del pensament de Maria Zambrano?
Jo destacaria, bueno, moltes coses, no? Però fonamentalment una, i crec que és lo maco que té Maria Zambrano, i la que la fa més especial, que és lo seductora que arriba a ser, en tant que no és una autora que agafi un missatge i te l'enviï, sinó que és màgica en tant que et fa que tu, mentre vas llegint, se't generi aquell pensament de manera orgànica. És a dir, és una pensadora que tu no tens sensació d'estar rebent, sinó que s'està creant alguna cosa mentre la llegeixes. I això és una sensació molt única.
Però per crear has de rebre, no?
Per crear has de rebre, però ella és interessant perquè té diversos anàlisis, no? I un dels seus textos de joventut, un llibre molt preciós que es diu Hacia un saber sobre l'alma, que és un recull d'assajos, hi ha un moment on fa un anàlisi d'un dels gèneres que més es van cultivar aquí a Espanya, que és... el fa especial respecte a les altres tradicions, diguéssim, no? Espanya sempre ha sigut un país on hi ha hagut pocs assajos. No ha sigut un lloc d'excepció de Suárez, que sí que era un escolàstic molt important. No ha sigut un país de grans tractats, però un gènere que es va cultivar molt és el gènere de la guia, no? De la guia espiritual, de la guia per X, la guia per Y. I Zambrano precisament analitza la guia i diu que el que té de peculiar la guia és que té un saber pràctic, però... opera com algú que et condueix cap a algun lloc sense dir-te cap a on. I algo així com una sèrie de missatges o de frases que es llencen allà perquè tu facis el teu camí, no?
Sí, perquè m'estàs definint la meva psicòloga, eh?
Sí? Ostres, això no sé si és algú bo o dolent, eh?
Algú que et porta cap allà però no et diu...
No et diu cap a on, cap a no et diu cap a on. No?
A tu un altre autor que t'agrada molt és Ortega?
Sí. Mestre de Zambrano.
Això t'anava a dir, hi ha punts.
Sí, molt. Sí? Ella és molt curiós veure com... Bueno, Maria Zambrano és ella especialment, no? És molt maco el llibre de Lliri i Destino, explica bàsicament quan ella va a la universitat, no? I comença a estudiar filosofia i ella té una crisi. Hi ha un moment on ella no sap si deixar d'estudiar filosofia. Ella creu que no val per la filosofia. I és principalment... per diversos motius, però un de fort. I és perquè ella assisteix a les classes en aquell moment en la Universitat Libre, no? Una institució d'educació libre, juraria, ara no sé si dir-ho exactament, on li fan classes Xavier Zubiri i Ortega y Gasset, no? Dos pensadors potentíssims, de lo més potent que ha tingut Espanya, i ella queda tan admirallada i tan fascinada per la potència intel·lectual d'aquests dos autors que no sap si ella serà mai capaç d'arribar a aquells nivells, no? Vull dir que l'evidència, la influència és clara, no? I Zubiri i Gasset l'influeixen per dos motius completament diferents, no? Zubiri l'influeix en el pensament en relació a les qüestions com qüestions més cristianes, com pot ser Déu, la pietat, la figura de Jesucrist és molt important, i en canvi Ortega l'influeix amb el tema de la razón vital, no? Amb allò de que el pensament és vida, no? I el pensament s'origina a la vida. I no és... I primer va la vida i després... Primer va la vida i després va el pensament, no? Que ella això encara ho reformula més i s'allibera de tot aquell elitisme intel·lectual de caire més com liberal clàssic que podria tindre Ortega i agafa tot això influenciada per Machado, no? Gran amic de Maria Zambrano.
Sí?
Antoni Machado era molt amic del pare de Maria Zambrano.
Wow.
I ella explica com anaven junts a passejar sempre i es posaven allà al costat del riu, del Manzanares, i seien els dos a plorar, bàsicament, és el que feien. I això que té Machado del poble, no? Aquesta importància del poble, de l'esperit popular, de la tradició, no? I Zambrano agafa com aquest Ortega i el baixa baix, no? És molt maco veure com Zambrano la vinculació que té amb el poble, no? Perquè ella, quan esclata la Guerra Civil... una mica abans que esclati, quan la cosa ja està allà, que s'està veient que passarà, marxa a Xile amb el seu marit, perquè el seu marit era de... com es diu això? Com el consulat, els que estan en assumptes exteriors, no sé com dir-ho. O sigui,
ambaixador, no?
Com un ambaixador.
O cònsul.
Sí, com un cònsul, una cosa així, no? I se'n van a Xile. I ells estan allà a Xile, i quan Maria Zambrano veu que la guerra s'està perdent, quan ja se sap que ella torna a Espanya, no? I tothom li pregunta per què torna. O sigui, si la guerra està perduda, no? Guanyaran els franquistes. Clar. I ella diu que torna per perdre amb el seu poble, no? Per estar allà amb el poble en un moment de la història que ella considera clau. I és molt maco com ella creua la frontera caminant amb Machado, no? I és molt maco veure, hi ha un moment superpreciós que explica com hi ha un home davant seu que porta un cordero, un cabrit, penjat a les esquenes, no? A punt de creuar la frontera dels Pirineus, i li mira la cara aquell cordero, i li veu una cara de terror, i llavors agia al costat, no? I la veu als seus companys, no? I se n'adona de que ja mai més tornarà, probablement, no? De que creuarà aquella frontera i no tornarà.
Torna o no?
Zambrano torna l'any 82, juraria. És curiós veure com, tot i haver acabat la dictadura franquista, Zambrano no torna encara. Perquè ella va fer de l'exili la seva vida i és una pensadora de l'exili, no? Zambrano, ella sempre ho reivindica, és una pensadora que pensa l'exili, habita l'exili, mai va tindre una residència fixa, va estar vivint a Cuba un temps, a Buenos Aires, va estar a París, va estar a Roma, va navegant, buscant un hogar que mai va trobar.
Com l'influeix això en el seu pensament?
Bé, de manera fonamental, no? Un dels conceptes per mi claus de Maria Zambrano és el tema de... Ella és una pensadora... que es podria escriure dintre del que es podria dir un existencialisme cristià, per dir-ho d'alguna manera, no? Que allà Riquer podria entrar també. I amb el tema de l'exili, Zambrano sempre parla de... jo sempre resumeixo el pensament de la següent manera, que té molt a veure amb l'exili, no? Que és, primer, la condició de ser arruixats al món, de no haver triat néixer, no? O sigui, ella sempre parla de Calderón de la Barca, no? El mayor crimen es haber nacido. I en el moment en el qual ens adonem que ja som algú, ja hem deixat de ser algú, no? O sigui, quan tu te n'adones que ets algo així com una persona, sí, ja has deixat de ser tota una sèrie de coses. Ja no pots recordar el teu origen, no? I aquella falta d'hogar, no? Aquest origen, aquell lloc on un visqui en concordança amb les coses, al final és un hogar, no? Zambrano sempre està reflexionant sobre la possibilitat de poder habitar el món de la terra natal, de l'horitzó de sentit, d'un horitzó, d'un poder veure i, sobretot, d'un poder conviure, no? Zambrano era molt crític amb la idea de tolerància.
Pot ser allò que diem sovint, que quan ens tornem adults ens oblidem de la nostra infantesa, és a dir, no la infantesa, de la infància, que es diu en castellà, d'aquell ser tan pur, no?
D'aquella vinculació amb el món, sobretot, no? O sigui, això té molt a veure, això és un... s'origina... És curiós veure com la infantesa, no? Que és un tema que avui en dia s'ha recuperat bastant i porta ja molts anys recuperant-se des del pensament. Sempre havia sigut un... Des de l'origen del pensament, el tema de la infantesa, de l'infant, sempre havia sigut... Se'l considerava un... bueno... com una persona que encara no estava formada. Com...
Ser no pensante.
Sí, exacte, vull dir, de fet, nadó vol dir això, no? Sí. I llavors, quan precisament els primers en reivindicar la infància són els romàntics alemanys. Per què? Perquè ells viuen un moment, no? Estan visquent diverses coses, que són com la mecanització d'Europa, el gir científic, el naixement dels estats i de més, i ells veuen que, el que he comentat d'altres dies, no? Que el món s'està tornant mecànic. Llavors, ells busquen... recuperar aquell moment on no hi ha un tall entre el món i la persona. I llavors es fixen en l'infant i reivindiquen la figura de l'infant. El gran filòsof en reivindica això és Nietzsche. O sigui, Nietzsche sempre identifica el superhome amb el nen.
Sí.
Vull dir, i a partir d'aquí hi ha com tota una tradició que intenta reivindicar la infantesa i Zambrano la reivindica moltíssim amb un concepte que per mi és clau, que és la multiplicitat de los tiempos.
Explica'm això.
quan Zambrano, abans d'escriure cap llibre de filosofia, el primer que publica de Zambrano es diu Horizonte y Liberalismo, l'any 1927, és la primera obra filosòfica que publica. Abans d'això, ella té una novel·la inacabada, que mai publicarà, que es diu La multiplicidad de los tiempos, on ella aborda una de les problemàtiques fonamentals, que és els temps múltiples, la diferència entre el meu temps, el temps de la planta, el temps de l'arbre, el teu temps, no? Aquesta incapacitat de la convivència dels temps, no? L'infant, d'alguna manera, viu vinculat amb el temps de l'arbre i amb el temps de les pomes i de la primavera i tota aquesta sèrie de coses, no? Llavors ella s'adona que quan hi ha un moment, no, on la societat ja opera quasi de manera per inèrcia, no? Per exemple, sempre parla això de que caure en la inèrcia és... Allà està la mort, no? En la inèrcia. I precisament la inèrcia és un temps despersonificat, desviscut, que és quantitatiu, que no és de qualitat, que no hi ha una desconnexió amb el món.
El fast food del pensament.
El fast food del pensament i de la vida, sí, totalment.
Més sobre Maria Zambrano, va.
Vinga, mira, ara...
Perquè abans em deies, per exemple, em deies una de les corrents de Maria Zambrano i em deies existencialisme cristià.
Uh-huh.
Què és això? Que és, quan parlem d'existencialisme cristià, de què estem parlant?
Clar, aquí hi ha una diferència molt, molt clara, no? El que podríem dir existencialisme, clar, és un terme molt complex, no? Perquè la gent l'utilitza molt sense saber bé què està dient.
Uh-huh.
No? S'acostuma a dir que existencialista és aquell que com que reflexiona sobre la vida i tot això, no té res a veure amb això, no? Vale. Sempre es diu Nietzsche era existencialista, mentida podrida, no? I l'existencialisme és un moviment filosòfic i és un moviment més o menys artístic, perquè fan teatre, fan novel·les i a més, on, bueno, el clar exemple és Jean-Paul Sartre, no? Vale. Sartre és l'existencialista per definició, i una de les coses que deixa molt clara Sartre és que l'existencialisme és fonamentalment ateu. Perquè si entenem que l'existència va abans que l'essència, vol dir que no pot existir algú així com Déu, no?
Val.
Llavors hi ha tota una sèrie de pensadors que tenen una vinculació amb la tradició cristiana, que no accepten aquesta tesi, però es mouen en la línia de pensament existencialista, no? En tant que la vida com a projecció, com a projecte a realitzar i de més. I Zambrano és una d'aquestes autores, no? Zambrano és molt curiós perquè mai saps ben bé si és creient, no és creient, o sigui, hi ha com una cosa molt estranya allà, no? I com a mínim opera des de la cosmovisió cristiana, no? O sigui, ella reflexiona molt, 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 molt sobre els déus grecs i després sobre el cristianisme, no? De fet, ella ha un llibre preciós que té que es diu El hombre y lo divino, analitza una mica aquest trànsit que hi ha entre la relació amb els déus grecs i la relació amb el déu cristià, no? Especialment amb la Trinitat, no? És algo molt, molt interessant. Però quan es diu que és un existencialisme més cristià i hermenèutic també, és perquè certs conceptes operen molt fortament, que és el concepte de pietat. És un concepte fonamental a la filosofia de Maria Zambrano, i és allò que deia abans, que Zambrano criticarà molt la tolerància. La idea de tolerància és una idea que Zambrano no la tolera. Però
uf,
horrorós això, eh?
Sí.
Però és una idea que no li agrada gens, perquè si enfoquem la vida en comú com des de la tolerància, la tolerància, el problema que té és que, primer, que és paternalista, per començar, perquè una tolerància és com...
Sí, però és curiós, Leo, perdona, és curiós que una pensadora com Maria Zambrano, que marxa a l'exili, no cregui en la tolerància.
Perquè ella creu en la convivència, que és una cosa molt diferent, i aquí és on volia arribar.
Per què?
Hi ha una diferència fonamental entre la convivència i la tolerància. La tolerància no fa poble. A la tolerància no hi ha un esperit col·lectiu, no hi ha un Fall Guys, no, diríem en alemany. La tolerància ve a dir alguna cosa així com tu no ets part dels meus, però tot i així et deixo que estiguis aquí. No?
Vale.
La tolerància és una pesar de.
Tolero.
Et tolero, però preferiria que no hi fossis. Perquè t'estic tolerant, però però és una activitat. No? Jo no visc amb tu, et tolero.
Vale.
No? En canvi, la convivència entén que som un poble i vivim junts, compartim un temps, compartim una llum, compartim una música, compartim una cultura, compartim un ritme i compartim, al final, un estar vius.
Uh-huh.
No? I per això serà molt crítica amb tots aquells discursos que voguin per la tolerància i no pas per la convivència. Bàsicament, seria la diferència. I el do que permet la convivència és la pietat. Perquè per Zambrano la pietat és la capacitat de relacionar-te amb l'altre, amb l'alteritat, entenent que és una alteritat i volent-la en la seva alteritat radical. que això és una... Hi ha una sèrie de pensadors, que ara penso ràpidament en Søren Kierkegaard i Jacques Derrida. Kierkegaard també és un pensador... la temàtica cristiana és com literalment fonamental, on té un llibre preciós que es diu Les obres de l'amor, on reflexiona sobre l'amor. I té una part molt maca que està dedicada diu la diferència entre el concepte d'amor pagà i el concepte d'amor cristià. No? Per ell, l'amor pagà és aquell amor que és selectiu, que tria, no? Que t'estimo a tu, que és l'amor de parella, podríem dir, no? I, en canvi, per ell, l'amor cristià és l'amor total, que és l'amor al pròxim, no? I precisament, aquí està la pietat, perquè diu Derrida analitzant a Kierkegaard, no? Tout art est tout art, que això és una frase en francès que és molt complicat de traduir, que seria alguna cosa així com tot altre és l'altre, però com tot altre és l'alteritat radical, no? Que és entendre que...
Ara t'estic mirant amb una cara de...
De què està passant, no?
M'he perdut.
Bàsicament, entendre és un dels grans reptes a la vida, jo crec, ja filosòfics i no filosòfics, és entendre l'alteritat, no? Entendre que l'altre és un altre.
Val, sí.
I que l'altre no té els ulls que tu tens, no? Que és una cosa com molt òbvia, però extremadament complicada de fer, no? Per què no ha fet això? Quan demanem consell, home, no m'ha dit el que jo volia, no? O per què em dius això?
Ai, perquè sempre volem tenir la raó.
Sempre volem tenir la raó i sempre pensem que tothom veu el món com nosaltres el veiem. Uh-huh. No? I, en canvi, reivindicar l'alteritat vol dir reivindicar aquesta diferència radical, però no com algo negatiu, sinó com precisament allò que ens permet ser. No? Perquè si tu, diguéssim, si en aquesta gran diferència es dona el col·lectiu.
Per tant, entenc que quan llegim Maria Zambrano... No denota una raó absoluta sobre res.
No, tot el contrari. Un dels conceptes fonamentals de Zambrano és la raó poètica, no? Que és una mica com el seu mètode de pensament o el seu projecte. Uh-huh. Una de les grans crítiques que té Zambrano en la tradició occidental filosòfica és la tendència cap a l'absolut que té el pensament occidental, no? Aquesta tendència a buscar la veritat en majúscules, no? Una de les grans crítiques que fa Zambrano i fan altres autors és el tema del principi de no contradicció, que si una cosa és això, no pot ser una altra. És a dir, un concepte de veritat que és excloent, no? I ella identifica tota una gran tradició del pensament que tendeix a, primer, prioritzar la racionalitat per sobre de l'emoció i el sentiment, la consciència per sobre del cos, no? I és un pensament que intenta ser omniabarcant, que juga a ser Déu, d'alguna manera, i que pretén explicar-ho tot a través de la raó, no? Bueno. I Zambrano diu això no funciona així. Uh-huh. No? Primer perquè tu no neixes pensant, neixes sentint, no? Neixes plorant, no neixes pensant, neixes plorant.
Sí, sí, sí.
Vull dir, és una diferència bastant clara, no? I tu estàs a la vida com un ser... emocional i com un ser que siente i padece, no? I el que et passa a la vida no ho penses, ho sents, ho pateixes, no? Uh-huh. I el pensament, en tot cas, si ha de ser un pensament, que això és la raó poètica, ha de passar pel cor. O sigui, tot pensament que no passi pel cor és un pensament totalitarista i opressor i dictatorial, al final, no?
Maria Zambrano és la filosofia de les emocions?
Ostres, per mi, jo crec que sí. Sobretot perquè la reivindica, diu... Aquí hi ha coneixement, o sigui, en el sentiment hi ha coneixement. No, el sentiment no és una cosa neuròtica, no és una cosa irracional, no? O sigui, l'irracional és racional en aquest joc, no? Podríem fer irracional, podríem dir. I sí, precisament, no? I ella diu, i per això reivindica la poesia, o el poetitzar, no? La idea de poetitzar, d'estar al món de manera poètica. Perquè aquí hi ha un coneixement original, no? Perquè... Zambrano diu que un pot estar a la vida de dues maneres, no? A nivell del... Així com... No és un tall net, evidentment, eh? En dos corrents del pensament, no? Que el filòsof buscarà sempre renéixer. Vale. Per què? Perquè a través del mètode i a través de l'explicació metòdica i sistemàtica del món busca crear aquest món i afirmar-se en aquest món i crear així una identitat sòlida. En canvi, el poeta el que busca és desnéixer. Busca anar a aquell estat primigeni on no hi havia aquest tall entre l'objecte i el subjecte, allò propi que és l'humà, no? Perquè, per Zambrano, com Heidegger, a l'origen està l'essència. És a dir, en allò de primigeni, en allò d'original, en aquell moment de creació, en aquella raó seminal, ha d'haver-hi alguna cosa allà. No? I llavors és una constant búsqueda de tornar allà.
Leo, si haguéssim d'introduir-nos amb el pensament de Maria Zambrano, em deies molts títols d'obres, eh? Per aquí comencem.
Això és una cosa bastant complexa, jo crec. Jo moltes vegades recomano començar per on jo vaig començar, que és per Delirio y Destino. Delirio y Destino és una espècie de pseudo-autobiografia filosòfica, per dir-ho d'alguna manera, que escriu l'any 62, juraria per un concurs, on bàsicament relata una part de la seva infantesa, que allà és per mi un dels moments amb una prosa més espectacular que es pot llegir, i després reflexiona sobre el moment on es crea la Segona República, i perquè ella va participar activament, ella va estar a punt de ser diputada i demés pel Partit Socialista, i el moment de l'esclat de la Guerra Civil i el posterior exili. I després té com tota una sèrie de reflexions filosòfiques. És un llibre, jo crec, que molt complet.
Delirio y Destino de María Zambrano. Leo, anem al tuit?
Anem al tuit.
Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar. Dicen que no comía nada más se le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iba en puro llorar.
¿T'agrada Silvia Pérez Cruz o no?
Home, que va sortint d'aquí plorant, eh? Carai, tu.
Cucurrucucu Paloma, sí, es diu aquesta cançó.
Ben maca, eh?
Saps per on anem o no?
No. Disparar.
19 de novembre.
Uf,
Leo Espluga.
Novembre és, mare de Déu.
El tuit,
venga, va.
Acabo de ver una paloma emitir sonidos de chip y robóticos. Ni confirmo ni desmiento, pero quizá el pibe loco del cartel conspiranoia tenía razón.
Correcte. Això...
Quin suc t'havies pres?
Cap suc, eh? Estava jo... Bueno, això és un dissabte al dematí. No donaré més informació.
No.
I estava jo, bàsicament, veient dos coloms, i de cop un colom... I llavors em vaig...
Com
un so com de xip, com electrònic, una cosa rara.
És reproduïble, no?
No ho tornaré a fer, que tinc més amor propi que això. I de cop em vaig recordar d'una manifestació que va haver-hi fa com un any i mig, d'una conspiració que deia que els ocells eren robots per espiar-nos. No? I hi havia un vídeo increïble d'un tio amb una pancarta, amb un colom que un robot explicant tota la paranoia. Que, clar, jo recordo comentar-ho amb alguns amics i dir, aquest tio jo crec que està fent una performance. Vull dir, s'ha infiltrat amb els sonats de les conspiracions i està aquí fotent-se un show impressionant. I clar, vaig dir, bueno, doncs ara estic jo aquí en delirio conspiranoico també.
Sola bé, parlar de coloms també, filosofia, per què no? Escolta'm una cosa, avui parlàvem de Maria Zambrano, de coloms. Què et sembla si la setmana que ve, aprofitant que és el Mundial de Qatar, parlem de filosofia i drets humans?
Aquí, jo em sembla superbé, però aquí pillarà tot Déu, llavors, la setmana que ve.
Em sembla bé, eh?
Utilitzem de Qatar a pretext, però aquí no se salva ni Dios.
No?
I tant que no. I tant que no.
No, Dios sí.
Dios sí que se salva.
Veus?
Però tots els demés no.
Tots els demés no, eh?
A pillar.
Em fas més poc una pedrada. Adéu, Espluga, gràcies. Fins la propera, va.
Fins la propera.
Radio Estel